Doncs ja sabeu que cada dimarts a aquesta hora és el moment de parlar de gastronomia. Ho fem, com sempre, en aquest espai, amb molt de gust. I avui hem convidat a una persona per parlar de l'aliment més bàsic que podem trobar a la nostra dieta. Es tracta de la Mònica de l'Assumpció Hernández. Ella és professora de l'escola Bons Focs, que a més també té, té web. La trobareu físicament al Guinardó, però és que la Mònica la coneixen aquí a Sant Cugat perquè també ha vingut a impartir algunes classes de com fer pa artesà a l'Ateneu Sant Cugatenc. Oi? Hola. Que sí?
Sí, què tal?
Molt bon dia, com estàs?
Bon dia.
Parlem d'aquesta escola, els Bons Focs, que explica'ns una miqueta quina és la filosofia que us defineix pensant en l'elaboració del pa.
Doncs mira, t'explico una mica els orígens de Bons Focs perquè s'entengui. Jo sóc de poble, vaig néixer a Corbera i després vaig anar a viure al mig del camp a Girona i em vaig trobar que quan vaig tornar a Barcelona doncs no trobava aquell pa de poble que jo havia conegut des de tota la vida, no? I em va sorprendre molt i llavors, com trobava un pa que no tenia gaire sabor i no era el pa de pagès que jo estava acostumada, vaig decidir començar a fer pa a casa. Vaig fer molts pans, molt de temps, fins que vaig veure que hi havia una inquietud de la gent que volia aprendre a fer pa i buscar aquest pa artesà que no es trobava, no? I d'aquí va sorgir Bons Focs i a partir d'aquí, com a base fem tallers de pa artesà amb Masa Mare, com feien els nostres avis, però també toquem tot el que són tradicions, no? Sabons artesans, hort urbà, cistelleria,
Recuperar una miqueta les tradicions,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Les maneres de fer com fèiem abans, els nostres
Exacte.
Avis, no?
Sí, sí.
I el ritme que requereix tot això.
Sí, això és molt important.
Oi que
no?
Sí?
Sí, sí, total. Per mi és una filosofia de vida, no? I donar-li el temps que les coses necessiten i molt d'amor.
Perquè una mica ens hem vist superats i atropellats, no?, per tot el fast, que és tot lo ràpid, no? També en el menjar, en la gastronomia, el fast food, el menjar ràpid, que ens ha colonitzat des de ja fa un temps i ha arribat el moment, arriba el punt en què sorgeix com una necessitat, no?
Potser total,
això
sí.
De retrobar-se una mica amb els tempos, amb la litúrgia que requereix.
Exacte.
Fer totes aquestes coses, i sobretot a la cuina.
I nosaltres fem bàsicament pans de massa mare, i això, un pa de massa mare fermenta entre 5 i 10 hores, llavors, és molt interessant, no?, el que passa durant tot aquest temps d'elaboració.
M'imagino que la necessitat que tu ens comentaves abans, has pogut comprovar que a molta gent li passa el mateix, no?
Sí,
que
sí.
El pa ha canviat tant en uns anys que ens hem trobat amb un pa que és com una mena de xiclet, que
sí,
en funció
una mica
de...
industrial.
Sí.
També és, primer dic que jo tinc molt respecte a l'ofici de forner i gràcies a Déu hi ha forners i forns que estan posant molta atenció en això perquè el client també ho requeria i alguns que no ho havien deixat de fer bé, no? Però sí, la industrialització ha fet que els processos d'elaboració del pa siguin molt ràpid i amb això, a part de perdre sabor és que a nivell de l'organisme tampoc s'assimila gaire bé, no? I moltes vegades el pa que ens mengem calent, la típica baguette, pues no senta gaire bé. Llavors, el que fan les fermentacions llargues és que el pa és molt més assimilable pel nostre organisme, no? I més digerible, o sigui que no només és el romanticisme de fer-ho com abans i gaudir amb tot el ritual, sinó que a més és beneficiós.
Parlarem ara del procés, de com s'elabora, de com es prepara aquesta massa mare, però pensant en la comercialització, en els establiments que trobem avui dia i el producte que s'ofereix, en general s'està abusant molt del pa artesà. I en realitat, què hi ha de pa artesà en molts dels productes que ens ofereixen com a tal?
Què hi ha de veritat, vols dir?
Sí.
És el que et deia, que sí que hi ha forns que realment posen cura en això i ho estan fent bé, no? Però sí que és veritat que moltes vegades passes pel carrer, veus forn d'artesà i compres un pa i d'artesà té poc, no? I la manera de fer-lo és amb molta quantitat, molt ràpid i bueno, però jo estic contenta i a més tinc esperança de que això anirà a millor. Ja, bueno, uns forners i a més són joves que ja estan posant força amb això, sí. I la cosa va millor.
El pa el podem fer a casa tranquil·lament.
Sí, el que passa, sobretot tranquil·lament.
Clar, el que passa és que tenim molta pressa, no?, per fer les coses ràpid i tenim pressa. Tot ens agobia i sembla que no tenim el temps suficient per dedicar-nos a fer el pa, però és que el pa el podríem fer a casa amb l'oferta de farines que podem trobar ara en el mercat. Tu te'l fas cada dia?
Bueno, jo faig com una fornada setmanal grossa, bueno, i llavors sí, jo me'l faig, jo ja no compro pa. I bueno, no és que tu saps les farines que estàs posant. Nosaltres, per exemple, fem servir farines totes orgàniques i fins i tot, per exemple, el sègol el molturem nosaltres perquè tenim un molinet i ens fem del gra, fem la farina al moment. I bueno, això del temps, evidentment, són prioritats, no? T'ha d'agradar posar-te a la cuina, però el pa fermenta sol, no has d'estar 5 hores allà mirant el pa, vull dir que és un procés natural i a part amassar és molt agradable i el resultat és super satisfactori.
Clar, a més tu comentaves, jo faig una fornada cada setmana, és un pa que et dura...
Dura moltíssim, sí. I bueno, a casa no dura gaire perquè són molt panarrats i s'acaba ràpid, però clar, el fet d'elaborar-ho d'aquesta manera, com es feia abans i amb massa mare, doncs el pa té una vida llarga. Pot durar ben bé una setmana en plenes condicions. Evidentment és un pa que van passant els dies, però quan el poses a la torradora està perfecte. Vull dir que, a part, el sabor és que és immillorable.
Anem a conèixer quin és el procés.
Sí.
Com es fa un pa dels que tu expliques en un d'aquests tallers fets a partir de la massa mare?
Doncs... sobretot quan fas pa has d'estar organitzat i saber que, bueno, que hi ha uns passos previs a fer el pa, perquè la massa mare, doncs, normalment la preparo, jo per exemple la preparo la nit i mentre dormim, en aquestes 8 hores, pues estarà activa per poder fer aquest pa. Però clar, t'has de recordar de 8 hores abans posar aigua i farina i que allò fermenti naturalment. I quan t'aixeques al matí, posem que ho fem així, doncs ja pots amassar. Bueno, que massa és...
Aigua i farina només.
Aigua, farina i sal. Sí, no porta res més. I bueno, llavors comença el procés de l'amassat, que és el que ensenyo en aquests tallers. Bueno, ensenyo tot el procés, eh? I bueno, i després a descansar. O sigui, el pa va fermentant i quan ja han passat unes 3 hores, bueno, ja et dic que és de 5 a 10 hores, però posem la mitja aquí a Barcelona per les temperatures, doncs serien 5 hores. Li dones la forma a les 3 hores, fermenta un parell més i al forn. I, bueno, t'explico molt ràpid.
Sí, però... jo ara estava m'havia quedat en l'amassat, perquè m'imagino que també és un procés important, no?
Bueno, el treball... nosaltres ho fem manual, sobretot amb els tallers, el que va molt bé, perquè amb els llibres pots veure receptes i més o menys t'ho expliquen, però amb els tallers és cadascú treballa la seva massa i bueno, aprens a amassar sí o sí. I bueno, és molt divertit. Sí que hi ha una petita tècnica, però quan fas 2 o 3 pans, de fet és com tot, no? És pràctica. La primera paella potser et surt malament, però després a mesura que vas fent paelles, pues la cosa millora, no? Doncs amb el pa igual, és pràctica i al final és un procés que les mans et van soles, no?
I si parlem de proporcions?
De proporcions, pues mira, jo et puc dir, jo normalment, bueno, a l'hivern potser poso el 30% de massa mare en cada pa per 1 quilo, això serien 300 grams de massa mare. Ara, com és primavera, perquè la massa mare l'has d'anar ajustant segons les temperatures, no? Si tu poses la mateixa quantitat de massa mare a l'hivern que a l'estiu, el pa et quedaria massa àcid. Llavors, bueno, posem, ara estem posant 200 grams de massa mare per un pa de quilo. Serien uns espera que ho penso 300 grams d'aigua i 500 de farina i 10 grams de sal, i amb això ja tens
I aquesta massa mare, estem parlant de farina blanca o de quina farina?
Sí, farina blanca de blat. La pots fer de qualsevol cereal, per exemple, doncs jo tinc una amiga que només pot prendre espelta perquè és, bueno, li senta malament el blat, i la pots fer d'espelta, o sigui, jo normalment sempre tinc la de blat i la de sègol, perquè a vegades faig pans 100% sègol, llavors la massa mare l'has de fer servir de sègol, però bueno, lo normal és tenir la massa mare de blat. I la nostra ja té 7 anys, perquè clar, fa 7 anys que fem tallers i és una massa mare que passa d'any en any, no?
I com es va cuidant aquesta massa mare, que és la que et permet d'anar fent les masses pels pans?
Mm-hmm. Doncs nosaltres tenim un potet amb 60 grams a la nevera i cada vegada que vols fer pans agafes aquests 60 grams i li dones de menjar, entre cometes, que el menjar és el llevat i l'aigua, perquè els llevats s'alimenten del sucre que conté la farina. I llavors això és el que fa després que tingui aquestes bombolles, genera el gas, que és el que fa pujar després la massa. Uh-huh. Però no necessita gaires cuidats.
Es va reproduint.
Es va reproduint, exacte.
Es va reproduint aquesta massa que ens permet anar pessigant, no?
Exacte. I la pots guardar pues, molt de temps a la nevera i a més també la pots secar, vull dir que és molt forta la massa mare, pot amb tot.
Se'ns pot espatllar.
Se'ns pot espatllar, però bueno, pot passar, no? Perquè hi ha bactèries disperses a l'aire que algunes pues, potser no li van gaire bé, però no és lo habitual si fas pa
freqüentment.
Exacte. Sí. Quan una massa mare està espatllada fa un olor podrit
que tomba.
Llavors en aquest cas sí que l'has de tirar i començar de nou el procés, que això també ho ensenyem amb els tallers, com fer la teva pròpia massa mare. Però, bueno, després també hi ha matisos, no? Tu agafes el pot, l'olores, i pot olorar una mica a vinagre o a iogurt, bueno, depèn dels dies que porta fermentant, i això quan s'alimenta normalment pues, es redueix aquesta olor que en principi et pot semblar...
Mm-hmm. Perquè es conservi bé, imagino que millor en un pot de vidre.
Ho posem en un pot de vidre, amb un forat a la tapa, perquè com allò va generant gas, pues, que vagin sortir, bueno, perquè si no l'obriria si seria com molt contingut i bueno, sí, ha d'anar respirant, però a la nevera, perquè si ho posessis fora, doncs seguiria fermentant i arribaria un moment que no tindria més menjar i bueno, la nevera el que fem és que va més lent, perquè la temperatura és més baixa. I jo, per exemple, dic, si no l'has de fer servir en molt de temps, el que fem és assecar-la.
I com ho fas?
Doncs mira, quan està activa per fer pa, agafes una cullerada o una llengua de gat, una espàtula d'aquestes, i pintes un paper de forn amb una capa més o menys prima i ho deixes secar 24 hores o el que calgui, eh? I quan vas a buscar-la, allò és com farina seca. Doncs això després ho treus del paper i ho guardes en una bossa d'aquestes de zip i fins que no la tornes a hidratar, doncs aquella massa mare està ja per sempre. Jo sempre ho tinc perquè amb els tallers per mi és molt important, no faig amb la massa mare, no? I sempre tinc una bosseta amb massa mare seca. Uh-huh. De fet, en el blog, dintre de poc publicarem, bueno, amb fotos i tal, com reactivar una massa mare seca.
Feu aquests tallers tant uh-huh. presencials com en el cas d'aquí Sant uh-huh. Cugat que els que feu a l'Ateneu uh-huh. però també els feu online?
Doncs estem a punt d'estrenar-ho, bueno, estem acabant d'editar els vídeos i sí, és una estrena a Bons Focs, farem tallers online, ens fa molta il·lusió.
Veieu que cada vegada hi ha més interès, no?
Sí, per part
de la gent,
completament.
Com a mínim de provar. Sí. De fer-ho a casa.
Sí. Jo ja et dic, fa més o menys 7 anys que fem tallers, va haver-hi un boom molt gran i la cosa segueix, vull dir que bueno, molt contents, no?
Uh-huh. I això de posar cosetes a la massa, uh-huh. doncs ara li volem posar uns fruits secs, uh-huh. ara unes espècies, que si unes olives, que si orenga, sí, que si unes...
Hi ha moltíssimes opcions. Jo el que sí que aconsello és sempre quadrar la teva recepta bàsica, no? Que seria el típic pa de pagès rústic amb farina de blat, i quan la tinguis ben quadrada i dominada, llavors començar a experimentar amb altres coses. Quan comencem a fer pa, jo també ho vaig fer, eh? És típic voler provar-ho tot, totes les farines, tots els ingredients, però clar, si no ets molt cuidadós i t'apuntes tot com ha anat, després aquell pa que alguns no et surten, i els que et surten bé no te'n recordes com els has fet, no? Llavors, jo sempre aconsello això, el pa que tu et menjaries cada dia, dominar-lo, i a partir d'aquí pues, pots posar oliva de nous, orellanes, panses, bueno, Per exemple, nosaltres tenim un pa estrella a Bons Focs, que és el pa de xocolata amb gerds i, bueno, xocolata amb pols pur i després trossets de xocolata amb gerds. És un pa que es menja sol i bueno, és una passada. I està fet a partir del pa rústic, no? Només afegint aquestes quatre cosetes, doncs...
Ja tens un berenar supernatural. Un berenar
supersà, adeu a los bollicaos, no? Amb tot el respecte, però, bueno, per exemple, la meva filla té 4 anys i aquest pa, bueno, el devora i dona gust.
I tant.
La veritat.
I tant. Ara estava pensant en els pans integrals. La massa mare?
Doncs funciona exactament igual. I de fet
podem fer servir la mateixa?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, una massa mare blanca pot fer un pa integral.
Sí?
El problema és que si tens només massa mare integral, mai pots fer un pa blanc.
Clar.
Llavors, això és decisió teva de què és el que vols menjar. Però, a més d'això, és que els pans integrals són molt interessants fer-los amb massa mare, perquè l'organisme pugui assolir tots els nutrients que porta l'integral, les fibres i tot això ha de fermentar prou temps. Si són fermentacions curtes, tal qual entra, surt. I llavors és molt interessant...
No, fa la seva funció.
Exacte, llavors és interessant fer fermentacions llargues amb massa mare, però sí, completament possible.
Què més? Per exemple, hem de conservar aquest pa que hem fet i que ens durarà de forma natural tota la setmana, podrem anar tirant d'això, però el podem protegir, el podem conservar d'una manera més acurada, per exemple, amb un drap de
cotó. Sí, sí. De fet, l'enemic del pa és l'aire, no? I l'ambient sec, que és el que el seca, però si tu el tens tapadet amb la típica bossa del pa o amb una panera que pugui respirar una mica però que no li doni l'aire, es conserva perfectament.
Res de papers, ni de bosses, de
Bueno, paper plàstic, també estaria bé, plàstic, prohibidíssim.
Ja.
Sí, prohibidíssim. Jo
tornem a
la bossa del pa.
A la bossa del pa, que
era tan maca.
Sí.
No? Jo recordo la meva àvia,
Clar, la és que ara no es fan servir. Tu ja no veus a la gent anant a buscar el pa amb una bossa de pa.
No. Doncs... Pues amb la mateixa bossa que hauries d'anar a buscar el pa, ja el pots mantindre.
Perfectament. Vosaltres a la vostra web oferiu els cursos, no? Bueno, oferireu aquests cursos online, però també teniu botiga?
Doncs sí. Mira, la botiga va sorgir perquè quan fèiem els tallers nosaltres portàvem material d'Alemanya, sobretot, perquè allà n'hi ha molta tradició de fer-se el pa a casa i, bueno, hi ha uns... En Alemanya es diu Brotformen, que és la forma del pa, aquí els diem cistells de fermentació, que serveixen perquè quan una massa és molt líquida, com fermenta moltes hores, manté la forma, perquè si no quedaria com una coca, no? Bueno, i això ho fèiem servir amb els tallers, i clar, la gent pregunta, ostres, i això on ho aconseguiu, no? I ens, bueno, els nostres alumnes ens deien, i per què no el veneu? I bueno, la botiga va sortir d'aquí. No era l'objectiu, però bueno, facilitem de trobar-ho com fàcil, no? No necessites gaires coses per fer el pa, però la veritat és quan les tens, pues és més fàcil.
Quines altres coses podem trobar?
Doncs els lames, que són els ganivets que fan la grenya del pa. La grenya del pa és el tall que tu li fas perquè el pa s'obri per on tu vols. Rasquetes, que és la mà dreta del forner. Bueno, les coses més bàsiques, no? La bàscula, els termòmetres del forn. Bueno, la bàscula sí que seria necessària, no? Pedra per enfornar. Bueno, això que fa que imita una mica el forn de llenya, no? Intentar apropar-nos amb els forns elèctrics que tenim a casa.
Ah, sí? O sigui, una
base... No és necessari, o sigui, si no el tens, hi ha altres maneres de fer-ho, però quan ho tens, pues, per exemple, la crosta del pa queda més cruixent, més brillant... Bueno, totes aquestes coses.
Són els secrets que...
Sí, per fer pizzas també van molt bé.
Sí. I a més dels estris que podem necessitar, també veneu pa?
No venem pa pròpiament, en casos puntuals per encàrrec fem pans, no? Però el nostre objectiu és que la gent aprengui a fer pa. Llavors, bueno, de tant en quant per encàrrec fem pans, però el que ens agrada és que això, que la gent aprengui a fer-s'ho a casa.
I el sabor que tenen totes aquestes coses que es fan amb pausa, amb tranquil·litat i amb productes naturals, incomparable.
Per mi sí, a més és que, bueno, amb aquests 7 anys no hi ha curs que faci que quan normalment sempre porto com aquí a l'Ateneu, sempre porto una cata amb uns pans diferents i un formatge, i és que clar, els hi veus la cara i és com, ostres, això és pa, no? I, bueno, normalment la gent que ho prova jo crec que s'hi queda amb la idea i jo crec que al final en fan, no?, a casa. I si més no, tenen consciència de lo que és el pa.
Se m'ha oblidat de preguntar-te una cosa quan parlaves del forn, quan anem parlant de la pedra i tot això, i és a quina temperatura és la...
Adequada.
Sí, la idònia per...
La idònia seria 250 graus. El que passa és que hi ha forns de casa que, clar, aquests forns no estan preparats per fer pa. Bueno, ara ja comencen a sortir, no?, però els que tenim així de sempre, doncs, no estan preparats. Llavors jo et diria que la màxima temperatura que et doni el teu forn, si dona 220, doncs a 220. Per això és important tenir un termòmetre i controlar bé, o sigui, saber realment a quan arriba el teu forn. Però serien això, 250 graus.
Molt bé, doncs avui hem parlat del pa, però tu també per Sant Joan t'hi dediques a fer coques, oi que sí?
Sí, coques.
I que, bueno, es tracta de... Amb la mateixa filosofia que hem parlat del pa, parlar també de... i tractar el tema de les coques.
Doncs sí. Bueno, això fa molts anys a Bons Focs venia un mestre pastisser, el Miquel Costabella, i bueno, jo vaig aprendre molt al seu costat i... Bueno, clar, és que les coques que et fas a casa moltes vegades són millor que moltes que trobes amb el súper, no? Aquestes que van en caixes, i igual que els torrons al Nadal i tot això. I apareix que fer-ho a casa té un problema, ja us ho dic, que quan ho prova la família, perquè clar, són dies de festa i ta-ta-ta, doncs ja...
Ja
sàpigues
que ja està,
seràs el proveïdor oficial de coques, de pa, de torrons, però bueno, és molt bonic.
Saps què m'imagino, Mònica? Que quan vas als llocs, quan visites ciutats i pobles diferents, una de les coses que tastes són els pans.
Home,
ah, que sí?
Sí, sí, turisme gastronòmic total.
Però sí, sí. Jo crec que els pans, i t'ho dic també per experiència, sí, sí, perquè a mi també m'agrada molt, captar l'essència del lloc a través del
total,
pa.
Total, sí, sí.
I parlen molt de com són aquests
molt,
llocs.
Sí, sí, és que per mi, bueno, és cultura total, no? I bueno, després hi ha un simbolisme molt important, i si et poses a llegir sobre l'antropologia del pa és molt interessant. I bueno, sí, des de la Mona, per exemple, a Sant Carles de la Ràpita, que la fan encara amb els ous, no? Amb els ous de veritat, vull dir, o te'n vas, bueno, és que a tot arreu, no? O per exemple el Montseny, que saps que ho fan amb aigua del Montseny, doncs clar, quan estàs ficada amb això t'ho mires molt, no? I és molt interessant.
Jo crec que el pa, l'oli i els formatges són de les coses que parlen, segurament podríem afegir el vi, segurament, no?
Fixa't que estàs parlant tot de productes fermentats.
Pues sí, sí. Jo hi crec molt en això, no?
Clar.
En el que ens diuen tots aquests productes dels llocs on anem.
Sí.
Per tant, molt recomanable que quan aneu als pobles, allà on sigui, anar a buscar aquell forn que segurament allà sí que és un parc.
Jo et dic que moltes vegades els meus viatges estan programats sobre això.
Pensant en
sí,
això?
Sí, 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 totalment.
Sí?
Sí, sí.
Una enamorada.
Total. No ho he dit, però per mi fer pa és amor i respecte, bueno, no? Els nostres avis i fer les coses ben fetes a poc a poc i, bueno, realment això és la vida, no?
Molt bé, doncs avui agraïm moltíssim a la Mònica de l'Assumpció Hernández de Bons Focs que ens hagi acompanyat per parlar d'aquest producte tan especial, tan bàsic i tan indispensable, perquè les llegendes aquestes del pa, que l'hem d'eliminar de les dietes perquè ens engreixen i tal, jo crec que ja ho tenim molt assumit, que no ens engreixa, que tot engreixa, però tot és fantàstic alhora.
Sí. Just en la depèn seva... com ho acompanyes, també.
Ah, exactament, just en la seva justa mida.
Exacte.
Sense abusar, tot és bo.
Exacte.
Doncs aquesta podria ser la nostra recomanació d'avui. Mònica, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
per haver-nos
acompanyat
i fins a la propera.
Adéu.
Bon dia.
Bon dia.